migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem o intentarem donar resposta a la pregunta si ens haurem d'acostumar a onades de calor tan extenses com la que estem vivint. Parlaven ara mateix d'aquestes temperatures rècords a Euskadi, per exemple, però ja no només a Euskadi. Si parlem d'Anglaterra, de Londres, també estan en alerta per unes altes temperatures fins i tot a 42 graus, que serà un dia o dos dies, potser més, no sé. D'això en parlarem de seguida amb el meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el Sergi Corral. Però abans de temps, trànsit i actualitat, amb el Carlos Losada anem a veure com tenim els esports. Els esports amb l'Albert Díaz. Albert, bon dia, benvingut.
Senyor Cruz, bon dia, novament.
Com estàs? Tal? Molt bé.
Molt bé, igualment. Un autèntic plaer compartir aquest estudi, aquestes ones amb vostè, per parlar del que és notícia en l'àmbit que ens toca de Robert Lewandowski. Un Robert Lewandowski que viu avui el seu dia gran a Miami, a l'estaix, a la concentració del Futbol Club Barcelona. Ha de passar revisió, ha d'entrenar, hi haurà una presentació de Robert Lewandowski, tot i que ja coneix la plantilla, òbviament el coneix i ja ha parlat d'ell, i serà la portada de l'edició d'avui dilluns d'Esports COPE. Pentinarem també l'actualitat de l'Espanyol, que comença una estada a Marbella després del 2-0 en el debut davant el Montpellier en el partit de pretemporada, el primer dels de Diego Martínez, i també el Girona, que demà té el primer partit d'aquesta pretemporada per la tornada a la màxima categoria del futbol espanyol. Bàsicament, l'actualitat i l'activitat del Barça, de l'Espanyol i del Girona, i una última hora perquè el diari Esport està informant que Pjanic, Miralem Pjanic, l'encara jugador del Futbol Club Barcelona, abandona la concentració blaugrana. Recordem que a Miami són 6 hores menys, que està despertant aquest dia i que hi ha moltíssima activitat, perquè estem parlant de l'arribada dels últims dies de Dembélé, renovat, de Rafinha, ara de Lewandowski, però han de sortir molts i molts jugadors de Can Barça.
Tot això ampliarem informació i a Esports COPE, avui sí. Edició d'estiu, no?
Sí, encara? Ja vam començar fa 7 dies, sí. El dilluns passat, dia 11, tenim esports des de les 3:05, 3:25, en l'àmbit més proper, la informació local i regional.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Fins després. Ara sí, actualitat, com tenim el trànsit, la meteo, amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Bon migdia. Què tal, Cruz? Bon dia. Doncs he arribat una mica tard perquè hi havia última hora de l'incendi que hi ha al Bages. Sí. Ara la comentarem, sí. Però anem per parts. Anem amb el temps, que és el 7è dia de calor intensa arreu de Catalunya. Temperatures que han baixat una mica, sobretot a la zona oest, però encara arribarem a molts punts de Catalunya als 40 graus. La novetat d'aquest dilluns, doncs mira, que augmenten les nuvolades a la tarda, al Pirineu, Prepirineu, amb algun xàfec puntual, però molt poc important. 37 graus ara mateix a Girona, 35 a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i també 29 a Andorra la Vella.
Transport públic i trànsit, va bé?
Cap novetat, transport públic, no hi ha incidència, xarxa viària només tallada a la BB baixa, 1224 a la comarca del Bages, a causa de l'incendi forestal que afecta aquesta zona des d'ahir tarda.
I precisament parlem d'aquesta actualització de l'incendi, la darrera hora.
Sí, l'última hora és que s'ha aixecat el confinament per 3 localitats que estaven recomanades pels serveis d'emergència de que la gent no es mogués de casa. Eren Navarcles, Sant Fructuós del Bages i Sant Vicenç de Castellet. S'aixeca el confinament en aquestes 3 localitats. Només queden confinats els veïns de Pont de Vilomar i Rocafort, que és on allà podíem dir l'ull, l'huracà d'aquest incendi forestal. Novetats d'aquest foc, doncs mira, ha cremat unes 1.600 hectàrees i ja treballant hores d'ara 375 efectius dels bombers, 15 mitjans aeris, 2 d'ells provinents de València i de Mallorca, i les pròximes hores doncs es presenten doncs difícils i complicades per la situació meteorològica de temperatures molt elevades. Preocupa, recordem-ho, el flanc dret d'aquest foc, per si pot entrar encara més, ja ho ha fet amb unes 200 hectàrees al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac. L'última hora, doncs, aquesta notícia de que s'aixeca el confinament a Navarcles, a Sant Fructuós i també a Sant Vicenç. Encara hi ha confinament al Pont de Vilomara i també també a Rocafort. I també l'informatiu del migdia, a les 2:20, doncs donarem llum amb una notícia que s'ha produït aquest cap de setmana, però que ha passat força desapercebuda. Uns estafadors han robat més de 8 milions d'euros a administracions catalanes amb una estafa informàtica. Aquests estafadors es feien passar per proveïdors habituals i haurien enganyat, entre d'altres, el Servei Català del Trànsit, l'Hospital de Sant Pau o l'Ajuntament de Viladecans. Un expert en ciberseguretat ens explicarà per què ha passat i com es pot evitar, doncs, que amb aquests ajuntaments i aquestes administracions els passi això, i que també com podem evitar que ens passi a nosaltres.
Sí, exacte, perquè ja sabeu que ara els ciberdelinqüents estan a la guaita, los malos estan a la guaita de tot això.
Molt bé.
Carlos, gràcies.
Bon programa.
Fins després. Ja sabeu que per quasi 20 minuts de les 2 de la tarda tota l'actualitat local a l'informatiu migdia. Bé, ja ho... Está claro, el estío, la sensación de hinchazón es tremenda, de cansancio, que nos impide tener agilidad, retenemos más líquidos, y necesitamos bajar de peso y volumen, y el mejor plan para reducir la barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso y depurarte, es hacer ya mismo el plano 1, 2, 3. Es antibarriga para tener un vientre plano y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, garantizado. Así que si estás harta o harto de probarlo todo y no adelgazas, pues pásate ya al plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec para perder peso y volumen. Mirad, vamos a pautar estas semanas. La primera semana, solo sobres de piña. Pierdes más de 2 kilos de volumen, vas a eliminar toxinas, te deshinchas y evitas el estreñimiento. La segunda semana, solo sobres de naranja. Son prebióticos para conseguir un vientre plano y eliminar los michelines antiestéticos. Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que captan y absorben la grasa. Pierdes peso sin efecto rebote. Es apto para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y al bajar de peso, vas a regular tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Es facilísimo, es que es facilísimo. No son batidos, sigues comiendo sin pasar hambre y los vas a recibir en tu casa o donde quieras, en el apartamento, en tu trabajo o en tu lugar de vacaciones, de veraneo. También te lo envían ahí, ¿eh? Sin gastos de envío, sin tener que desplazarte, sin citas, sin nada. Llama ahora al 650-51-52-53 y hoy además hay un ofertazo de lanzamiento que es la nueva fórmula del gel adelgazante con rolones, que es totalmente gratis con el plan 1-2-3. Vas a eliminar la grasa localizada, incluso la resistente, y es gratis con el plan 1-2-3. Y también a las 20 llamadas más rápidas las infusiones detox, más drena, más lipo, también gratis. El plan 1-2-3 es totalmente seguro, tiene registro sanitario porque no puede ser de otra manera, y vas a perder de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Adelgaza y deshínchate y luce tipazo este verano, así que no lo aplaces más con el plan 1-2-3, porque con el plan 1-2-3 sí se puede. Voy a recordar el teléfono. 650-51-52-53. En solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Repito, porque posiblemente es el teléfono más fácil de recordar del planeta Tierra. 650-51-52-53. Y de seguida parlem d'aquestes onades de calor i tots els perills que comporten aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sembla que es normalitzen una mica les temperatures, no baixen del tot, però darrerament és que ja portem, crec que són tres onades de calor des del mig de maig. Ojo, peligro, des del mig de maig, amb totes les problemes que comporta això, a part dels incendis que malauradament estem patint, a part de les morts provocades per aquests incendis, també les morts per cops de calor. Ja sabeu, totes les recomanacions habituals d'hidratar-se sense tenir set, no sortir a les hores de més calorada, bé, són consells que cada any es van donar davant de tot això, sobretot tenir cura dels petits i dels grans en aquestes qüestions, i sobretot molta prudència als boscos, molta prudència, eh? D'entrada, hi ha 4 morts per l'onada de calor a Catalunya des d'aquest diumenge. Des de diumenge, 360 arreu de tot Espanya. Bé, ens hem d'acostumar a aquestes onades de calor, tan matineres i tan llargues, sobretot quan ja marquen qüestions històriques. Tenim al telèfon el meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal?
Com sempre, moltes gràcies per atendre la trucada. Tan històrica és aquesta onada de calor, Sergi?
Sí, ho hem de diferenciar. Aviam, hem tingut una primera part de la onada de calor, tot el que anava de la setmana passada, que sobretot ha estat històrica perquè s'han batut força rècords de temperatura, prop d'un centenar aproximadament, tant mensuals com manuals, com històrics, a la part centre i oest de la península Ibèrica, més que res. És a dir, Extremadura, Andalusia, sobretot Galícia, interior de Galícia, Castella i Lleó. Aquests dies està derivant una miqueta més cap al centre-est, tota la part de Castella i Lleó-est, Aragó, La Rioja, Astúries, ahir va ser notícia, Oviedo, que va batre en 38,7 el rècord. Avui serà notícia, segurament, tota la vessant cantàbrica, Euskadi, sobretot, Bilbao, Donosti, Zarauz, tota aquella zona poden arribar als 42, 43.
Increïble, no? Per la zona és impressionant que allà arribin aquestes temperatures.
Sí, són en vents del sud i allà al sud arriba molt rescalfat, és un vent que arriba molt calent i molt sec. I pel que fa aquí a la nostra zona, aquí a Catalunya, podríem dir que té un caire prou similar a la que vam tenir ja en el mes de juny, i fins i tot a la que vam tenir el mes de maig, en van 3 ja, portem el compte, ja 1, 2 i 3. El que passa és que podem dir que aquí no hem assolit rècords de temperatura, hem assolit màximes de 40-41 al Pla de Lleida, de 37-39 a llocs del prelitoral i costa de Girona, però el que sembla és que serà una onada de calor llarga. Vam tindre la setmana passada, aquesta setmana continuarà potser alguns llocs una mica de respir aquests dos primers dies de la setmana, però sembla que tornarà a agafar embranzida a partir de dimecres i dijous, i sembla que s'allargaria fins a principis de la setmana que ve.
Carai.
Ja veurem si en aquest període de temps sí que tindrem pics puntuals, a lo millor, d'algun rècord.
Va, jo sempre, Sergi, saps que m'agrada posar una mica en perill els meteoròlegs. Hi ha una previsió de pluges a curt termini? Perquè havia sentit una dana que arribaria, o aquestes coses que s'expliquen molt a llarg termini, que ja sabem que no és una ciència exacta, no? Però els models, què diuen els models davant de tot això?
Doncs els models són molt pessimistes, i ja, si els models són pessimistes, els meteoròlegs anem al darrere.
Sí.
Anem tot seguit. no es veuen pluges. Sants dies marcaven un canvi de temps o una normalització cap als finals de mes de juliol, però és allò de la pastanaga i el burro, que ens van ensenyar la pastanaga però mai l'acabem d'agafar del tot. I ara fins i tot sembla que la calor s'allargaria una mica més, les pluges o la previsió de pluges es podria endarrerir. No veiem, sincerament, no veiem episodis ni de pluja ni de tempesta, i això és molt, molt, molt preocupant, perquè la situació de sequera és més que evident.
Una situació de sequera amb tots els perills que comporta això, com per exemple el que estem patint ara mateix a Manresa, amb els incendis, amb el perill d'incendi, amb els perills del cop de calor. Hi ha uns quants morts ja per culpa d'aquesta onada de calor. Però quan mirem el temps, Sergi, clar, ho hem de mirar també, clar, fem la previsió o mirem a casa nostra, a Catalunya, però és una qüestió global. I una de les notícies més importants i que possiblement és un punt d'aquells que ens hem de fixar globalment, és que per primera vegada a la història el Regne Unit han decretat una alerta per onada de calor. I és una cosa que no havíem vist mai allà.
No, mira, per entre avui i demà, si no vaig errat, es troben temperatures a la zona de Londres, Birmingham, que està una miqueta més cap a l'interior, entre 40 i 42.
Ostres, poca broma, Anglaterra, 42 graus,
Ara, serà més que... O sigui, hi ha alerta de calor, perquè, clar, en aquelles contrades no estan acostumats a aquestes calades,
no, no.
Molt menys. La calor sabem que porta un augment de mortalitat, com va passar, per exemple, a l'estiu del 2003, o està passant ara. Pròpiament, el que patiran a l'Anglaterra serà el que se'n diu un flash heat, o sigui, un pic de calor. Arribaran a aquesta temperatura un dia, dos dies com a molt, i després allà es tornaran a normalitzar. Però el cop de calor que els hi ve segurament serà que en té Déu-n'hi-do, i d'aquí que, evidentment, el Met Office, que és una entitat de les més serioses a tota Europa, hagi establert aquest nivell d'alerta màxima.
Clar, jo, Sergi, al principi comentava que possiblement, amb el tema canvi climàtic, que sempre el tinc a la boca, ens haurem d'acostumar a aquestes situacions, a cada cop unes onades... a situacions més extremes. Onades de calor més llargues, amb pluges de calor més importants, quan vinguin les pluges, també episodis importants de pluges. És correcte la previsió i el comentari?
Sí, és correcte. Aviam, calor, per descomptat. O sigui, cada cop aquests episodis d'onada de calor seran més freqüents, perquè la massa nord-africana, que ja hem comentat alguna vegada aquí mateix a la ràdio, ens abraça més de ple, sembla que té ganes de pujar més cap amunt, i fins i tot travessar els Pirineus, allò que deien que Àfrica començava el partit dels Pirineus,
sí.
Doncs sembla que té intenció de progressar cap a dalt, i la pluma aquesta ibèrica i africana arribar fins a Europa com ho farà ara. Per tant, ens hem d'anar acostumant a episodis de calor cada cop més intensos i amb pics de calor més pronunciats, i amb pluges, és el que diem sempre, està més indeterminat. Fa molt de mal dir, diuen. Sí, augmentaran els aiguats, augmentaran els episodis de temps sever. Però el nostre clima està fet a base d'aiguats. El clima mediterrani és allò que aixeca les fonts o s'endú els ponts, no?
Sí.
Per tant, estudis d'atribució són sempre necessaris si aquell episodi és conseqüent al canvi climàtic. I sobretot si hi ha episodis de temps extrem, jo diria cap a França, en amunt, això sí que us podrà veure molt més, perquè en aquelles contrades sí que anem cap a una mediterranització d'aquests episodis de pluja.
Bé, doncs, Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, com sempre, agraïts per la teva xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres per contactar amb mi. Que vagi molt bé.
I com sempre, ja sabeu, totes les recomanacions habituals quan hi ha una onada de calor, sobretot si circuleu, res de llançar burilles per les finestres. Encara estem amb això. Prudència, sentit comú, és el que hi ha, i sobretot tenir cura en cops de calor de les persones grans i dels petits. Bé, tant de bo tot això es controli el més aviat possible, tant incendis com aquesta onada de calor ens abandoni el més aviat possible. De seguida parlarem de l'inici de curs. El setembre serà problemàtic. Mira, els nanos ja porten uns dies de vacances, però és que el setembre ja començarà... els sindicats d'educació comencen ja amb la guàrdia alta, comencen amb ganes de donar canya i reclamar. De seguida en parlarem del tema amb el portaveu d'ESPEC, del Sindicat de Professors de Secundària, el Xavier Massó, sobre aquest inici de curs i sobre una cosa que sembla fàcil, Perquè, de bo, vist des de fora, em sembla fàcil. No ho és tant, no ho és tant. De seguida en parlarem amb ell, eh? Però abans d'això, ja sabeu que a Mundo Natural, doncs, estan de què? Estan... Mira, no trobo el Mundo Natural. Anava a parlar precisament... Ah, sí, el tinc aquí, el Mundo Natural. Mira, precisament. Per què? Doncs perquè tenen moltes ofertes i tinc tantes que no trobava la que tocava avui, eh? I ja sabeu que volen cuidar, tenir cura dels teus ulls, de la teva pell i del teu cabell. Date un chapuzón, cuidando de tus ojos, piel y pelo con Mundo Natural. Visión Plus, Dermisol y Enervital Capilar. Són els tres productes que t'interessen. Un 40% a la segona unitat del mateix producte en aquesta selecció de productes de Mundo Natural. Repeteixo, eh? Vision Plus, Dermisol i Enervital Capital pels teus ulls, la pell i el cabell. Les despeses d'enviament estan incloses a Península Balears per les compres superiors a 40 euros. Que no ho tens clar? Doncs t'assessoren gratuïtament al 91-446-0000. 91-446-0000 o al web info@parafarmaciamundonatural.es. info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció és no acumulable i és vàlida per a farmàcies Mundo Natural i a parafarmaciamundonatural.es. I de seguida parlem de l'inici de curs, complicat, amb cacao, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
Dos semanas con la sombrilla en el coche y los niños desesperados. No sé por qué no vamos a la playa.
¿Qué me he pasado? Que ya el Michelin no lo disimulo.
Pues pregúntale a la vecina, porque en poco tiempo se ha puesto espectacular.
Uy, necesito que me cuentes qué has hecho para perder peso.
Shh, Institute Line, hasta dos tallas en un mes.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, ahora en Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'inici de curs serà complicat. Hem sentit les senyals horàries de 2:15 a 2:00 p.m. És una qüestió que ja es va avisant. I d'entrada, al principi, ja hi haurà aturades i protestes només començar, sobretot secundària. El dia 7 de setembre ja tindrem feina en aquestes qüestions, eh? L'altra part, també Educació i sindicats han arribat, han pactat, allargar 3 anys més el personal de reforç a les escoles, que fins ara es pagava amb el fons Covid, doncs s'allargarà. Parlem de tot això amb el portaveu d'ESPEC, del sindicat ESPEC, del sindicat de professors de secundària, el senyor Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
I el setembre què?
Bé, el setembre començarà mogudet, completament. A veure, tenim d'entrada, doncs, el dia 7 hi ha una vaga, que és el dia de començament de les classes de secundària. I el dia 28, un altre. També sempre estem parlant del setembre. Això combinat, doncs, amb mobilitzacions, actes diversos, etc.
De fet, divendres, Educació i els sindicats vau pactar allargar 3 anys més el personal de reforç a les escoles, que fins ara es pagava en fons Covid. Això ajudarà? Però, o és allò que és un pagat o un recurs que...
A veure, això és important, però és la xocolata del lloro. És a dir, això no és una concessió del Departament d'Educació, això és una obligació que té per tal de mantenir el servei. És a dir, esclar, a veure, si es tracta d'un cotxe, doncs ha de tenir pneumàtics, no? Ha de tenir rodes. Esclar, si no es posen les rodes, no funcionarà. I l'obligació de l'administració, rodes de bona qualitat o de mala qualitat, però n'ha de tenir, no? I, per tant, no és una concessió del departament ni un acte de rumbositat, per dir-ho així, sinó que és simplement la seva obligació.
Xavier, per què és tan difícil arribar a un acord? Per què és tan complicat? Sembla que és la cosa, vist des de fora, des del meu punt de vista, sense estar dins de tota la història, sembla més fàcil del que s'està fent, no?
A veure, en realitat seria molt més fàcil de no mitjançar una actitud, jo diria, d'absolut tancament, absolutament enrocada per part del Departament d'Educació, que està entestat, doncs, en un model educatiu que vol aplicar i que no significa altra cosa que la neutralització del sistema educatiu com a eina de transmissió de coneixements, en definitiva, és a dir, d'aprenentatge per part dels seus usuaris, que són els alumnes. Jo crec que és un model pedagògic en el qual, doncs, s'hi han adherit de manera absolutament fanàtica i tot allò que... En el rerefons del qual el que hi ha és la conversió dels centres educatius en centres merament assistencials, vaja, o de la majoria d'ells, com a mínim.
Sí, precisament, i això, aquesta era la darrera pregunta que et volia fer, i és que l'altre dia parlava precisament amb professors i em deia, m'explicava, no, és que el que volen és que es converteixin les escoles en centres bressol, vull dir, en guarderies dels nanos, perquè no estiguin pel carrer, que estiguin aquí. És igual si aproven, si no aproven, és igual si tenen...
Efectivament, ni més ni menys, és això.
És molt dur, això. És molt dur, això, de dir i de pensar. És molt dur d'assumir de cara de fora, però si som... I els professionals encara més, això, no?
Sí, a veure, això és el que hi ha, eh? Vull dir, pot semblar, doncs, una exageració, però us ben puc assegurar que no és així. Aquest és l'objectiu que tenen predeterminat i estan resolts a aconseguir-lo. I tot allò que s'hi atansi, doncs, evidentment, ells ho afavoreixen. I, òbviament, a nosaltres ens sembla un projecte regressiu i que, a més, doncs, a veure, contrari a l'objectiu amb el qual de tota la vida han estat, doncs, concebuts els centres d'educació, centres d'ensenyament, en realitat.
Doncs, Xavier Massó, del Sindicat de Professors de Secundària, l'ESPEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, una abraçada, Xavier.
Bon dia. Adéu.
Adéu. Doncs el dia 7 de setembre ja tenim data de la primera vegada. Ja ho van dir els sindicats d'educació tots abans, que van dir que això no acabava així i que continuarien fins a arribar on volen arribar, en aquest cas. El dia 7 de setembre, almenys en educació secundària, tindrem aquesta vaga que ens explicava el Xavier Massó. Bé, possiblement és una mica aviat per pensar, des del punt de vista de pares i alumnes, en tot això, però tot arriba, eh? Tot arriba. De seguida, de què parlem? Parlem d'una qüestió força curiosa Ja sabeu que els animalons marins, en aquesta època, doncs, agafen cert protagonisme per l'assistència, no?, que tenim tots a les costes. L'any passat parlàvem molt de les meduses. Aquest any, possiblement més. Menys, en aquest cas. Però es parla més dels taurons. Han augmentat molt els avistaments de taurons de les tintureres, per exemple, a punts, i els marrajos, a costes catalanes. De seguida en parlarem d'aquesta situació amb el biòleg marí i director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, el Patrici Voltor, per parlar de 5 cèntims d'aquests animalons, i en parlem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Però abans d'això, a aquestes hores hora de pensar en menjar. Doncs mireu, anem al restaurant La Salut, si us sembla. Al carrer de Sant Jaume 78, de Parets del Vallès, t'ofereix, atenció, una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicionals i d'altres de cuina moderna, que és aquesta fusió, fantàstics. Té diversos menjadors, terrassa a l'aire lliure, encara que en plena calor, suposo que hi haurà una terrasseta ben ventilada, que a més és ideal per a les bodes, les celebracions o, a més, reunions d'empresa. Només has de parlar amb ells. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Pots trucar al 627-62-82-14, 627-62-82-14, i pots preguntar per l'Emili, o Emilio. Preguntes per l'Emili, Emilio, que t'atendrà molt amablement i t'ho explicarà tot molt bé l'Emili. 627-62-82-14. I de seguida parlem de taurons aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Acción Católica General celebra su Asamblea General del 21 al 24 de julio en Barcelona. Un encuentro de laicos en el que profundizar y compartir la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave de misión y a ser audaces y creativos. Desde la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, Santa Misa de Clausura del Encuentro de Laicos de Acción Católica General. El domingo por la mañana, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entender.
Un dels primers avistaments va ser a la costa del Garraf una setmana d'un tauró que a més està en perill d'extinció i que a més està considerat el més ràpid del món, un marrajo. Però també, darrerament, es van desallotjar platges de Sitges i de Vilanova per l'avistament de les tintureres. Realment s'ha provat molt a platja. No sé si això és normal o no és normal, tant l'avistament com no, i de pas també farem alguna pregunteta sobre les meduses. Tenim al telèfon el biòleg marí i director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, el Patrici Voltor. Patrici, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal?
És habitual veure taurons tan a prop de la platja?
Bueno, home, habitual no ho és, habitual no ho és. El que passa que tampoc podem dir que perquè ara s'ha vist a un tauró a les costes de Garraf, que sembla que era un sol raig, un marrajo. I a Sitges jo el vídeo que he vist era d'una tintorera, no sé si hi havia algun més. Tampoc podem dir que ara s'acosta més. És a dir, per afirmar un canvi en la conducta dels animals es necessita molta informació. Es necessita comprovar realment que són molts animals, els que s'acosten, etc. Això no ho, no ho podem dir, no ho podem dir. O sigui, sí que és cert que cada cop hi ha més gent a les platges, cada cop la gent té més a la mà un mòbil, i cada cop, potser fa anys, una persona veia una aleta d'un tauró i deia, ostres, he vist una aleta de tauró, i es quedava aquí la cosa, no? Ara, de seguida, es pot fer una foto i aquestes notícies arriben molt més.
Clar.
Però no podem dir realment, científicament parlant, que poguéssim afirmar que ara s'acosten més a la platja per algun motiu. No, jo no m'atrevo, no m'atreveixo a dir-ho, això, eh?
Bé, hi havia... T'anava a preguntar sobre el marrajo, precisament, que es va avistar al litoral del Garraf, que sembla que és una espècie de tauró, primer, poc habitual, i segon, que està, sembla, en perill d'extinció al Mediterrani.
Sí, mira, en general, quasi tots els taurons, concretament el marrajo, especialment la tintorera, també, estan ja en perill d'extinció al Mediterrani. Les seves poblacions han baixat més d'un 90%. Són animals, a més, que són migradors, i els que es pesquen en una altra part del món també afecten al Mediterrani perquè entren i surten, i sobretot es pesquen per aprofitar les aletes, per elaborar la tristament famosa sopa d'aleta de tiburón. Bueno, això és una pràctica que era molt cruel, perquè les embarcacions, com que l'aleta és la part del tiburón que realment té més valor, el que feien era pujar-los a bordo de l'embarcació, tallar les aletes i tirar el rest del cos de l'animal a l'aigua, amb el qual, evidentment, moria. L'animal no tenia aletes, no podia nedar, moria. I això ara està prohibit, la comunitat europea està prohibit, això li diuen el aleteo està prohibit. Per què ho feien, això? Perquè l'aleta és la part més cara del tauró, amb molta diferència, i els sortia més rentable portar les bodegues plenes només d'aletes, que no tenir que portar tot l'animal sencer. Ara, quan el pesquen, a la jotxa s'ha de baixar l'animal sencer, no es pot portar l'aleta només. Però tot i això, les poblacions les han minvat tant que realment estan en perill d'extinció. Per això dic que no és que sigui poc habitual, no només que s'acostin a la platja, és que és poc habitual veure taurons. Per això, quan en veiem algun, doncs és una notícia important. Pensa que al Mediterrani hi han descrites més de 4 o 5 espècies diferents de taurons. Però la majoria d'elles, totes, ja han minvat moltíssim les poblacions pel motiu que et dic de la sopa de l'aleta de tiburón.
La pregunta que segurament, possiblement, tots ens podem fer. Això, per les persones que ens estiguem banyant, això pot comportar un perill real i greu?
No, en absolut. En principi, no. Bueno, mira, al final manejamos datos. No?
En principi, no ens atacaran. En principi, no...
No, mira, jo et puc dir que no hi ha a Espanya cap atac registrat oficialment, que s'hagi comprovat, d'una persona, en tota la història, d'una persona que hagi mort per un atac de tauró. No hi ha cap, ni un. Sí que hi ha casos de gent que ha mort per mossegades de gossos, per abelles, no sé, per moltes causes d'altres animals. Per taurons, mai. Per tant, no hi ha un perill real, perquè, a més, aquests animals no mengen persones. Dintre de la seva dieta no és algú que els hi agradi. El sol raig menja tonyines, túnidos, la tintorera menja cavalles, és a dir, mengen altres peixos, no mengen persones, per tant, no els ataquen. El que passa és que, clar, a vegades la gent llegeix notícies, l'altre dia llegia una notícia d'unes dones que havien estat atacades i mortes al Mar Rojo per un, sembla ser, que per un sol raig, per uns marrajos. Per tant, quan la gent em pregunta, escolta, si veig un tauró gran a la platja, cosa molt inhabitual, òbviament, em quedo allà banyant tranquil·lament, home, per precaució jo sortir de l'aigua. Però ja t'he dit que no hi ha cap atac registrat oficialment de tauró d'una persona que hagi mort a les costes espanyoles.
Home, en principi seria sortir per precaució per si et confonen, per algun bitxo que es puguin menjar, no?
Mira, l'altre dia em va trucar també una persona...
Home, si jo estic banyant i em confonen amb una cavalla, fins i tot m'ofendré, no? Perquè...
Sí. És molt difícil. Mira, això de les confusions, sobretot, és amb el tauró blanc, a Sud-àfrica, a Hawaii, a Austràlia, que aquests taurons blancs mengen lleons marins.
Uh-huh.
Aquests lleons marins tenen urpes i el que fa el tauró blanc sempre ataca de baix cap amunt, va per sota i quan ve un lleó marí l'ataca cap amunt, puja ràpid, el mossega i es retira. Espera que es desangri i se'l menja. A vegades, entremig de les onades, entremig de l'escuma i tal, pot haver un surfista corrent per sobre, que el tauró el confongui amb una presa, pugi el mateix comportament.
D'acord.
Fa una mossegada forta i després retira, però no torna a menjar-se la persona. I a tot el món, la mitjana, en un any, no hi ha més de 10 atacs mortals de taurons en tot el món. Amb això et puc dir que és molt poc habitual, però tampoc podem afirmar, escolta, si veus un tauró blanc a Austràlia, queda't allà jugant amb ell. Això
no, millor potser que no. Sí. I aprofitant la benentesa que et tinc aquí, Patrici, et preguntaré per una cosa molt més habitual, que són les meduses.
Sí, sí.
Sí. Aquest any què s'espera? Perquè sí. L'any passat era una cosa... Estaven per tot sí. arreu. Aquest any sembla que no tant, no?
Aquest any realment hi ha menys. Hi ha un grup a l'Institut de Ciències del Mar, el grup Medusa, que es dedica amb això, que fins i tot les localitzaven amb avioneta i tal, i aquest any realment s'estan veient molt poques, no? Sempre el sentit... Aquí sí que hi ha més dades, que en el cas de... Així com en el cas dels taurons no es pot afirmar que ara s'acostin més a les tasses i tal, aquest any sí que és cert que s'ha comprovat que hi ha menys meduses. Pot estar relacionat amb que hi ha hagut molt poca pluja, ¿vale? I també amb un tema de corrents, etcètera, etcètera. O sigui, n'hi ha, però sí que és cert que aquest any n'hi ha menys. Això sí que potser l'any que ve n'hi ha moltes, eh? Mm. Però aquest any sí que ha plogut menys i hi ha menys meduses.
Segur.
Al final la gent tot diu que és problema del canvi climàtic, no?
Tot.
El canvi climàtic afecta una mica tot, però, bueno... afirmar que tot és culpa del canvi climàtic tampoc és correcte, no?
Doncs segurament tindrem més oportunitats per parlar de les meduses. Patrici Bultó, director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
No, gràcies a tothom i que la gent pensi això, que fa més mal l'home al tauró que el tauró a l'home normalment.
Això sempre. Gràcies, Patrici. Bé, doncs, no us quedeu allà mirant el tauró, però bé, tampoc és una qüestió d'alarmar-se en excés. Clar, el susto te lo llevas, eso seguro, eh? I a més, si el tens a prop, ja t'ho dic que el susto no te lo va a quitar nadie. Bé, de seguida parlarem amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López. Sabeu d'on ve el dir menú a un menú? Doncs de seguida ens ho explicarà l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, entre d'altres coses. I parlarem també amb l'Adrià González de Mundo Natural. Però abans, parlem d'instituts odontològics, perquè a instituts odontològics cuidem activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats, implantologia, ortodòncia, estètica... demana ja cita trucant al 900-131-002 o a IOA.es. IOA.es, instituts odontològics, perquè quan estàs bé, saps què fas? Somrius.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las 3 tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbiolina Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbiolina Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbiolina Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbiolina Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és hora de tancar dilluns en una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats, ja està listo, que todo lo sabe, Alfred López. Alfred, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Comencem, vamos a empezar por las de hoy. ¿De dónde surge llamar menú a la lista de platos que sirven en un restaurante? ¿Es el menú o la carta?
Sí, hoy en día llamamos menú a varias cosas, ¿no? Al tratarse de un término polisémico y podemos encontrar que además de referirse a la lista de platos que constituyen una comida, o sea, el menú del día en un restaurante, también se usa para indicar las diferentes opciones que aparecen, por ejemplo, en la pantalla de un dispositivo electrónico te ponen menú y es eso, ¿no? Pues también, mira, pero originalmente el vocablo únicamente hacía referencia al aspecto gastronómico. Y es que este término proviene del francés, escrito del mismo modo, pero sin acentuarse a menú, y que sea universalizado. O sea, en cualquier idioma y parte del planeta, si pides un menú, te dan la carta del restaurante. Así que saben lo que es el menú, porque se llama menú en todos los restaurantes del planeta. Y es que los franceses lo adoptaron en el siglo XVIII de la locución latina minutus, que la cual significaba menudo o pequeño, y hacía referencia a la pequeña lista en la que el camarero llevaba anotados los diferentes platos ya cocinados, los platos del día, y que estaban listos para ser servidos en un bistró, que el bistró, como bien sabéis, son esos locales de restauración, o al menos en su origen, donde se daba de beber y de comer de una manera rápida y económica. Así que también, como nota curiosa, cabe destacar que la misma raíz etimológica proviene del término minuta, que es la que utilizamos muy a menudo para llamar de ese modo a la cuenta en un restaurante. Por favor, dame la minuta, o mira, te pongo la minuta. La cuenta del restaurante se llama minuta, y viene también de minutus, o sea, menú.
Fíjate, o sea, tiene toda esa misma raíz y una cosa es la cuenta y otra cosa es el menú, aunque tiene una relación directa. La cuenta es, viene del menú. Bueno, bien, cuando vemos algo muy antiguo o ponemos una canción muy antigua o leemos un libro muy antiguo, decimos aquello de, este libro es del año de la pera o esta canción es del año de la pera. ¿Cuál es el origen de esa expresión de es del año de la pera?
Se usa para decir que algo muy antiguo, que sucede hace muchísimo tiempo. Lo que no está tan claro es el origen de dicha expresión, debido a que son múltiples las respuestas que se encuentran sobre su posible procedencia. Yo me puse a buscarlo y encontré tres que son más que posibles, ¿no? A ver, por una parte hay un gran número de historiadores y etimólogos que dicen que el posible origen del término pera provenga de la alusión a algo acontecido hace mucho tiempo, de el nombre de un bandolero catalán del siglo XVII, que era Perot Roca Guinarda, que fue mencionado también en la segunda parte del Quijote como Roque Guinard, y cuyo nombre era Perot, ¿no? Y que era un aumentativo de pera, ¿no? Y entonces, el hecho de relatar historias protagonizadas por este famoso bandido o bandolero, y la transmisión oral que se hizo de esas historias generación tras generación, pues hizo que mucha gente hablase de eso, de esas historias del año de la pera, o sea, de tiempos de la pera o del pera, de Perot Roca Guinarda. Pero también podemos encontrar que hay expertos que señalan como origen de la expresión, que es el año de la pera, a los interruptores de la luz que antiguamente habían en muchos hogares, que eran colocados principalmente en los dormitorios sobre la cama y que eran conocidos como peras,
sí,
debido a su característica forma. No sé si tú te acuerdas de
eso. Sí, alguno he visto, pero en casa de mi abuela hace un montón de años, sí señor, sí.
En casa de unas tías mías aún están este tipo de los dormitorios.
Pues es una joya de museo.
Cuando he ido a pasar allí algún día y tal, a dormir, a vacaciones y tal, los interruptores son de esos, en forma de pera, son peras, sí.
Madre mía. Pues, ¿queda uno más?
Sí, finalmente hay quien indica que proviene de la época en la que los caballeros llevaban perilla, que es la barba que se dejaba crecer en la punta de la barbilla y que se tenía una forma como una pera invertida, y que se le llamaba pera a esta barbita. Yo no me la creo mucho este último. Yo creo que viene más hacia lo del pera Roca Guinarda y en todo caso a lo del interruptor de en forma de pera.
Bueno, tanto la del bandolero como la del interruptor en forma de pera, yo creo que las dos son bastante posibles, ¿eh?
Sí, porque... por eso, y está muy divididos los historiadores en estas dos, pero hay un grupo en el que indican que no, que provenía de la pera que se deja, o sea, la perilla que se dejaban algunos caballeros antiguamente. Pero bueno, aquí os he servido todas las que hay.
Alfred López, el listo que todo sabe, divulgador científico, gracias, como siempre, un abrazo.
A vosotros, hasta la semana que viene.
No sé quién és impressionat més, si la del menú o la de la pera, la d'aquests. I és veritat, ara no és fàcil veure d'aquests interruptors de pera com els que hi havia abans, no? Que fins i tot es posaven a les capçaleres dels llits, allà es posaven a aquells interruptors per donar o treure llum, en aquest cas. Bé, no, quan les veus dius, això no és gens fiable, però és el què, no? Bé, tanquem migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet al programa doncs a la web de la casa, www.cope.es. I ara, doncs, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar un bon migdia.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.